Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Municipal estudia l'ampliació del centre d'emergències de Can Marcet com a alternativa a l'alberg permanent per a persones sense llar. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'executiu de Marta Ferrés consideren que el projecte del mandat anterior queda petit per les necessitats d'habitatges existents a la ciutat. Per això planteja una ampliació del centre existent pensat per acollir a tots els col·lectius, no només dels sense sostre.
Accentuat descens de la venda de cotxes a Sabadell durant l'últim any. A la ciutat cau un 10%, molt per sobre de la mitjana catalana i espanyola.
Des de la patronal catalana de l'automoció, la FECABEM, atribueixen aquesta davallada a les noves regulacions i impostos sobre el transport privat. El seu president, Jaume Roura, lamenta que el sector de l'automòbil a Catalunya està especialment penalitzat.
Si la Generalitat té que buscar recursos, no solament té que anar a rascar sempre en el mateix lloc, a l'automòbil el més perseguit. Per tant, és qüestió de que en parlem, ens assentem i busquem solucions, però solucions que no només afectin en els catalans, i en aquest cas afecta només en els catalans.
En aquest sentit, Roura reclama que es compti amb el sector a l'hora d'impulsar noves regulacions.
En esports, el Sabadell és encara més líder després de la victòria d'ahir contra el Castellón.
Un gol de l'Aleix Coc va permetre el triomf arlequinat a Castàlia, que es va celebrar amb els 200 aficionats desplaçats. Ara el centre d'esports ha ampliat encara més el seu avantatge al capdavant de la classificació.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes i es mantenen com la setmana passada. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la situació meteorològica no pateix canvis significatius. Núvols alts, això sí, que van circulant arreu del territori, i la boira que torna a ser persistent a l'oest de la depressió central. Tot plegat amb unes temperatures que tret de ponent, on amb prou feines arriben al grau o dos graus de temperatura màxima, la resta, el litoral prelitoral, valors al voltant dels 12-13 graus cap a l'interior, valors més baixos entre els 6 i els 11 graus. De cara a demà tindrem un increment de la temperatura, tant la mínima però sobretot la màxima, fora de la zona afectada per la boira, que tornarà a ser persistent a l'oest de la depressió central. Continuaran circulant núvols alts, però seran menys freqüents que durant la jornada d'avui, i tindrem alguns estrats baixos que podran afectar al nord del Cap de Creus. Per tant, fred matinal amb glaçades en molts indrets de l'interior i temperatura més suau al centre del dia, al litoral i al prelitoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Per trobar problemes hem d'anar ja directament a Barcelona, on hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i també hi ha problemes a la ronda de dalt, trànsit molt dens també entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El govern defensa l'ampliació del centre d'emergències municipals, actualment a Can Marcet, en lloc de fer realitat l'alberg permanent per a persones sense llar que es va plantejar en el mandat anterior. Tot i que l'executiu de Marta Ferrés té el projecte sobre la taula i en estudi, considera que l'equipament no hauria d'estar pensat en exclusiva per acollir persones sense sostre. Així ho ha apuntat en una entrevista a Notícies Migdia el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
En l'actualitat, l'alberg provisional, instal·lat a les dependències de Creu Roja amb una desena de llits disponibles per a persones que dormen al carrer, s'activen episodis de fred o calor extrema o vent. El govern quadripartit i les entitats del tercer sector van obrir la possibilitat d'impulsar un equipament de les mateixes característiques, però de caràcter permanent. Ara el govern municipal gira full i va una mica més enllà. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, considera que el més adequat seria ampliar la capacitat del centre d'emergències a Can Marcet per poder donar resposta a les necessitats d'allotjament diferents, tant dels sense sostre com de les persones que hagin hagut de deixar casa seva per qualsevol altre motiu.
Jo crec que hem d'anar bastant més enllà del concepte simplement d'alberg i parlar potser d'un centre d'emergències com el que ja tenim, ampliat amb més places i amb més recursos per fer front a totes aquestes situacions. No? Les situacions de falta d'allotjament o d'habitatge sobrevingudes que requereixen una resposta immediata, les respostes davant de situacions més o menys previsibles d'emergències com l'operació fred, i després les respostes davant d'altres situacions d'emergència o catastròfiques, no? Com per exemple quan arrel dels aiguats de la tardor passada vam haver de rellotjar un bloc sencer de persones.
De moment, però, és només un projecte que l'executiu local està valorant. El que sí està disponible per quan faci falta activar-lo és l'alberg provisional de Creu Roja. Cortés ha assenyalat que està a punt per quan les temperatures baixin dels 0 graus. És un dels recursos previstos en el marc de l'operació Fred, activa en fase de ple alerta des de l'1 de desembre passat. Des d'aleshores no ha estat necessari habilitar l'alberg. En canvi, sí que ha sortit en 3 ocasions la unitat d'emergència social de la Creu Roja, que reparteix habitualment a les persones sense llar. L'últim cop que s'ha activat ha estat la nit de dissabte diumenge, quan la unitat ha atès un total de 13 persones.
Al marge d'aquest tema, el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, s'ha referit al projecte de rugbi social Placant Barreres. Tot plegat després que divendres passat en aquesta mateixa emissora, el seu responsable denunciés que s'havien quedat sense espai on dur-lo a terme per problemes amb els horaris pactats l'estiu amb l'Ajuntament. Cortés ha afirmat que ja estan parlant amb l'entitat i la regidoria d'Esports per trobar una solució.
Som perfectament coneixedors del cas i estem treballant diferents opcions que són, vaja, són encaixar la qüestió territorial d'on se situa l'equipament que es pot oferir amb la qüestió horària, perquè l'entitat demanava uns horaris com molt específics, no? I per tant això dificultava una mica el trobar una opció que s'encaixés, però de tota manera seguim treballant amb ells i amb Esports per trobar aquesta opció i perquè puguin desenvolupar el projecte de Sabadell, perquè ens sembla que és un projecte interessant.
Segons explicaven, des d'Aplacant Barreres havien pactat amb el consistori poder entrenar a 6:15 al camp de Can Puiganer. A l'hora de la veritat, però, es van trobar que una altra entitat ocupava aquest espai en aquell mateix horari. L'alternativa que els ha donat l'Ajuntament ara és que puguin fer servir el camp a partir de 7:00 PM. D'altra banda, el govern municipal es compromet a impulsar aquest any 4 dels projectes pendents del mandat anterior, considerats inversions financerament sostenibles. Concretament, es tiraran endavant l'asfaltat de carrers, la millora de les àrees de jocs infantils, la urbanització de la plaça Vall d'Aran i la substitució d'un tram de claveguera del carrer Madrazo, inversions que ascendeixen a prop de 5 milions d'euros.
El portaveu del govern municipal, el tinent d'alcaldessa Pol Gibert, insisteix en que aquestes inversions es faran, malgrat que suposi treure recursos d'altres projectes.
S'executaran, o sigui, el govern vol mantenir-les i les farà, diguem, això es va comprometre en el ple de modificació de crèdit i ho seguim dient avui en dia, no? I estem a expenses del romanent de 2000, que diguem, a 2020 per executar-les. Vull dir, la data pot variar, diguem, però ja que abans d'estiu, doncs és una data possible que s'iniciïn les obres.
Tot i això, Gibert recorda que haver-se trobat amb aquestes obres sense executar ha suposat conseqüències per a les arques públiques. D'una banda, no s'han pogut fer servir els diners consignats a aquestes inversions perquè s'han hagut de destinar a eixugar deute. Així mateix, això suposa un endarreriment dels projectes i, a més, s'han d'hipotecar recursos del pressupost del 2020 per fer-los possibles.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Les matriculacions de vehicles va caure un 10% a Sabadell durant el 2019, una davallada més accentuada que la resta del país, on s'ha registrat un 6,3% i que el total de l'estat espanyol amb un 4,7%. Per al president de la FECABEM, la patronal catalana de l'automoció, Jaume Roura, les regulacions i els impostos sobre els vehicles només han fet que generar incertesa entre els consumidors. Des del seu punt de vista, la solució a la mala qualitat de l'aire és ajudar a la renovació del parc automobilístic.
Roura ha estat crític amb la implementació de la zona de baixes emissions, considera que només perjudica la classe treballadora i la gent que no té prou recursos per canviar de vehicle. Per això, la patronal aposta perquè es fomentin les ajudes per renovar els cotxes, ja que a Espanya l'antiguitat mitjana dels vehicles és de 12 anys i mig.
Que nosaltres no volem ser beneficiaris d'un perjudici de les persones que tenen l'economia més feble i no poden canviar el cotxe, i que per anar a treballar, perquè van a treballar de nit, van a treballar a les 5 del matí i no hi ha mitjans de transport públic, necessiten un vehicle. Llavors aquesta gent es veuen obligats a tenir que canviar el vehicle. Tot això provocarà un moviment en el mercat, és cert, perquè aquests cotxes es tenen que retirar. Aquests cotxes no podran circular, evidentment.
La incertesa generada per les noves normatives s'ha fet notar especialment durant el mes de desembre amb una caiguda de les matriculacions a Sabadell del 19%. Roura també considera que els impostos que graven sobre els vehicles també frenen les noves compres.
Si la Generalitat té que buscar recursos, no solament té que anar a rascar sempre en el mateix lloc, a l'automòbil el més perseguit. Per tant, és qüestió de què en parlem, ens assentem i busquem solucions, però solucions que no només afectin en els catalans, i en aquest cas afecta només en els catalans.
Roura també ha demanat que es compti amb el sector a l'hora de programar noves regulacions, un sector que, per cert, ocupa més de 2 milions de persones de tot l'Estat i que exporta el 80% de la producció que genera Espanya.
Encara relacionat amb la mobilitat, els sabadellencs que utilitzen els ferrocarrils de la Generalitat han crescut gairebé un 9% durant el 2019, segons ha fet pública avui la companyia ferroviària. Uns bons números que han ajudat a situar la demanda de les línies metropolitanes de ferrocarrils per sobre dels 66 milions de viatgers en els últims 12 mesos, el que representa un 3,5% més que el 2018. El de Sant Cugat ha estat el trajecte on s'ha notat més l'increment d'usuaris, amb un augment de pràcticament el 9,5%. Aquestes xifres han fet tancar el servei de ferrocarrils amb més de 91 milions de viatges, un 4,4% més que l'any anterior.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
A aquesta hora, els veïns i veïnes del barri de Sol i Padrí s'han convocat davant la foneria Sunyer al carrer Balbes número 77. L'entitat Moviment Veïnal del Sud els ha citat per clamar contra la contaminació, l'emissió de gasos i partícules i també els sorolls provocats per aquesta foneria. Pau Durant, bona tarda. Com s'està desenvolupant aquest acte?
Bona tarda, Karen. Doncs mira, just en aquest moment acaben de tallar la vintena de veïns convocats la circulació al trànsit a la cruïlla entre el carrer Balmes i el carrer Calassans Duran, davant la sorpresa dels automobilistes que estaven circulant. Han tret una pancarta que diuen que és històrica perquè fa 20 anys que la tenen posada, reivindicant el fet de que s'acabin els sorolls, les emissions de gasos i les partícules que diuen que emanen de la foneria Sunyer, i han dit que el pretenen fer-ho a partir d'ara cada dilluns a aquesta hora, tallar 10 minuts al trànsit per fer sentir les seves reivindicacions. De la mateixa manera, també començar una campanya de mostrar pancartes com aquesta en els balcons del barri per tornar-se a fer visibles, i també convocar els partits polítics que a la primavera van assistir a un acte al barri on deien que estaven d'acord en demanar que aquesta instal·lació marxés del casc urbà a fora de la ciutat, per recordar-los amb una moció futura en el següent ple de l'Ajuntament que volen que compleixin el que van dir en el seu moment.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Jordi Gavaldà queda finalista al 7è concurs d'entrepans d'autor a la Fira Gastronòmica Madrid Fusion. El cuiner sabadellenc, propietari del restaurant L'Immoral, ha presentat el seu entrepà Guiena, amb botifarra fumada, bacó amental i mostassa casolana. Una proposta que ha arribat a la final, però que no s'ha emportat cap dels tres premis que s'han entregat aquesta tarda.
Aquest entrepà, com ell mateix ha explicat, és una revisió del famós Viena de la cadena de restaurants Viena. Tot i no haver guanyat, Gavaldà valora de forma positiva el seu pas pel certamen culinari i reconeix que el nivell de totes les propostes era molt alt.
L'experiència ha estat molt positiva, saps? Ja poder vindre fins aquí, pues ja estic content, i llavors ja ara disfrutar una mica, acabar de disfrutar de la fira i acabar de veure alguna coseta i menjar una mica per aquí, disfrutar-ho i ja, però molt content de l'experiència. Bueno, tots els concursos són justos quan hi ha un jurat, sempre és qui posa la justícia, no? I no, però sí, home, jo ja saps gent que guinava molt bé també.
Gavaldà ja va participar el 2018 al mateix concurs amb un entrepà de sardines fumades amb marihuana, un plat que tampoc es va emportar cap premi. Igualment, no descarta tornar a participar en aquest concurs d'entrepans i considera que té alguna proposta a l'alçada del Madrid Fusion.
Notícies del dia en format més breu. La seu d'Esquerra Republicana ha aparegut avui amb una pintada reivindicada per la plataforma Aturem la Llei Aragonès de Sabadell.
Justament, s'hi pot llegir Aturem la Llei Aragonès, i s'ha realitzat el mateix dia que s'ha ocupat la seu del partit a Barcelona, demanant obrir el debat públic sobre la llei, la qual des de la plataforma qualifiquen d'antisocial, ja que asseguren que alimentarà les privatitzacions de la sanitat, l'educació i els serveis públics. A més, creuen que obriria la porta a externalitzar serveis que fins ara estaven protegits.
El sorteig extraordinari de la Loteria Nacional ha repartit més d'1.300.000 euros a Sabadell.
L'administració número 10, situada a la carretera de Terrassa, ha repartit el premi que ha recaigut en veïns de Can Rull i Cifuentes. Així ho ha destacat la responsable de l'establiment, Ramona Rubio, amb declaracions al programa Al Matí.
Són tots treballadores, gent de molt, que li fa molta falta, i la veritat, també en Can Rull també ha tocat en un bar que jo li torno la loteria cada setmana. O sea que estamos repartidos y bueno, son llenas de treballadores y algunos
verdadera dificultat.
Segons Rubio, el centenar de dècims venuts del número guanyador, el 91.837, eren d'abonats.
I 55 joves de la comarca han trobat feina gràcies al projecte Singulars, Industrialitza't i Transforma el teu futur, impulsat pel Consell Comarcal.
Són un 35% de les 165 persones de 18 municipis del Vallès Occidental que han participat a la iniciativa. Moltes de les que encara no han reagit estan participant encara en processos de selecció amb possibilitats reals d'inserció. A més, han assolit 20 insercions educatives. El projecte Singulars engloba formació teòrica i pràctica, accions d'orientació i tutories i acompanyaments al llarg del programa.
En cultura, els pastorets de la joventut de la Faràndula de l'any que ve faran un canvi total. Un dels directors del muntatge, Albert Gorina, ho ha avançat a Ràdio Sabadell, ja que el Nadal del 2020, el clàssic de Folk i Torres a l'entitat, viurà una renovació de dalt a baix.
Estem tots bastant d'acord que aquests pastorets ja els hem explotat molt i tocaria ara fer un canvi radical. No sabem, perquè hi ha molts factors, l'econòmic el principal i després també de qui posem al capdavant o qui ho fa, però sí, la idea és intentar fer el canvi total dels pastorets, que vol dir escenografia, vestuari i de tot, de dalt a baix. Però, repeteixo, és un projecte que no, vull dir que no ens podem garantitzar a dia d'avui perquè ni ens hem assentat a parlar ni tal.
Enguany, unes 200 persones menys que l'anterior han anat a veure els pastorets de la Faràndula durant aquestes festes, cosa que situa l'entitat a les portes de repetir rècord històric d'espectadors de la temporada passada.
Al voltant d'unes 5.900 persones han gaudit del muntatge d'enguany. Amb els pastorets de la Faràndula, amb el taló abaixat, resta una única oportunitat el dia 19 al Teatre Sant Vicenç per veure l'alta representació dels pastorets. Després, la joventut encara farà la versió infantil del text durant l'últim cap de setmana de gener.
I també ha tancat les seves portes aquest cap de setmana la 43a mostra de pessebres de Sabadell. Des de l'agrupació de pessebristes de la ciutat afirmen que l'exposició està més que consolidada i que el públic sabadellenc s'ha mantingut fidel a la tradició. Tot i això, el seu president, Francesc Bartolomé, creu que és un art poc valorat artísticament. En canvi, el pròxim concurs de pessebres que se celebrarà aquesta setmana ha pujat el número de participants de manera exponencial.
En dos anys has passat de 30 a 32 a 100, quasi ben, bueno, hem pujat 100 pessebres. 100 pessebres amb les seves fotografies, i això és molt important per nosaltres, perquè d'aquests 130 i pico de pessebres, doncs qui sap si en un futur poden sortir pessebristes.
D'altra banda, el diorama que s'ha instal·lat a la Casa Duran, compartint espai amb el campament reial de l'ambaixador, necessitarà ser valorat conjuntament amb el consistori, ja que els pessebristes no estan segurs que se'n beneficiïn mútuament.
Ets celíac? Vols menjar sense gluten? Arriba a Sabadell 0% gluten, el teu nou bakery coffee healthy per gaudir cuidant-te. Vine a esmorzar, dinar, berenar o emporta't el nostre producte a casa. Pa, brioixeria, pizzas, focatges, entrepans, sucs naturals. Ens trobaràs de dilluns a dissabte de 8 hores a 20 hores al carrer Blasco de Garay número 16 o a www.0percentgluten.com. Recorda, 0% gluten, hashtag per a tots.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i Esclat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs més general a l'actualitat. I comencem parlant del Parlament Europeu, que ha rebut la demanda del Tribunal Suprem per suspendre la immunitat de Carles Puigdemont i Toni Comín.
La Cambra Europea ha rebut avui mateix el suplicatori, coincidint amb la primera sessió on han assistit Puigdemont i Comín com eurodiputats. El president del Suprem, Carlos Lesmes, ha enviat la demanda acompanyada de la sentència del judici de l'1 d'octubre. Malgrat tot, el president del Parlament Europeu, David Sassoli, ha informat formalment de la incorporació de Puigdemont i Comín com eurodiputats del grup de no escrits. Qui ja no ha pogut participar en la sessió d'avui és Oriol Junqueras, inhabilitat pel Suprem.
El nou govern espanyol ja ha pres possessió dels càrrecs de ministres al Palau de la Zarzuela i davant del rei Felip VI.
Són un total de 18 ministres i 4 vicepresidents. És el segon executiu més nombrós de la democràcia. El president Pedro Sánchez, que el va presentar ahir públicament, l'ha definit com un govern d'acció que estarà caracteritzat pel diàleg.
El nomenament de la fins ara ministra de Justícia com a fiscal general de l'Estat causa polèmica.
Des de l'Associació de Fiscals veuen com un intent de sotmetre la Fiscalia al govern i consideren que el nomenament no és adequat. En aquest sentit, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha anunciat que recorrerà el nomenament perquè considera que vulnera la independència del màxim responsable del Ministeri Públic i ataca la separació de poders.
Open Arms demana donacions per reparar el vell vaixell de rescat o comprar-ne un de nou.
El fundador de l'entitat, Òscar K, ens ha dit que la continuïtat d'Open Arms està en risc, ja que fa un dia i mig que estan reparant el vaixell enmig del mar en condicions adverses i amb 118 persones a bord. Una vegada puguin desembarcar, hauran d'esperar una reparació, la que ara mateix no poden fer front.
I un últim apunt, ha mort l'escriptora alcoiana Isabel Clara Simó a la seva localitat natal als 76 anys.
La seva trajectòria comença més quan miro que hi veig clar, que va guanyar el Premi Víctor Català el 1978. Al llarg de 4 dècades va publicar una cinquantena llarga de títols, molts d'ells traduïts a altres llengües de temàtiques i gèneres molt diversos. Novel·la, però també poesia, teatre, assaig, guions i articles de la premsa, que va fer d'ella una de les figures més populars de la literatura en català.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Cop d'autoritat del Centre d'Esport Sabadell per començar la segona volta de la Lliga. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip d'Antonio Hidalgo ha ampliat el seu avantatge al capdavant de la classificació després de saltar Castàlia ahir amb un solitari gol de l'Eix Coc.
Sí, contra el Castellón, fins ahir segon classificat i invicta a casa. Els dos Carcano van mossegar els 10 primers minuts, però el ritme el va controlar el Sabadell. Els d'Hidalgo es podrien haver avançat abans, però l'àrbitre va anul·lar un gol orellut en pròpia per fora de joc inexistent. La recompensa va arribar 4 minuts per arribar al descans en un servei de cantonada que va rematar tot sol a l'Eix Coc al segon pal. Al final del partit, festa sobre la gespa de Castàlia amb els 200 aficionats arlequinats desplaçats. Aquesta comunió feia referència a Pedro Capó.
Viure moments com aquest, no? Val la pena, no sé, la gent que ens acompanya, que vingui fins aquí, poder-lo recompensar amb un partit així, una victòria com aquesta, un escenari immillorable, és bueno, queda molt per fer, però bueno, l'avui està molt bé. Bueno, han començat a venir ja, sortiu, aquesta gent, si no, no marxa, i si no, potser algú no arriba a treballar demà, No, està bé, estaven ja a punt d'entrar a la dutxa i tot, però bueno, està bé saber que la gent es vol tornar a veure.
Com ha estat cap de setmana de Copa del Rei, la meitat dels partits es disputen el dimecres. Passi el que passi, el Sabadell serà primer, amb 38 punts i 2 de marge respecte a l'Espanyol B. En funció del que faci el Barça B contra el Badalona, la distància amb el cinquè serà de 4, 5 o 6 punts. Una situació que provoca la satisfacció d'Hidalgo.
És un camp molt difícil de guanyar, però bueno, hem de donar valor al que està fent aquest equip, al que fa setmana a setmana. Estem vivint una realitat molt bonica, tothom, i ho hem de gaudir. Hem de gaudir, però sabent que la setmana que ve tenim un partit molt i molt difícil davant un equip que té jugadors de moltíssima qualitat, que et posa el límit també, perquè tenen aquesta joventut que t'exigeix molt. Però bueno, jo estic convençut que farem també un gran partit, no?
Doncs aquest partit de diumenge a les 5 contra l'Atlético Levante, el club l'ha catalogat com el partit del soci. Fins dissabte cada aficionat podrà retirar dues entrades de la zona del seu carnet. Hidalgo, per cert, haurà d'afrontar aquest partit sense tres homes que hi van veure la cinquena groga: Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar Hernández.
A primera catalana, el Sabadell Nord també va guanyar per 0-1 contra un rival directe, en aquest cas de la part baixa, com és el Júpiter. El gol, per cert, també el va fer un defensa a les acaballes de la primera meitat i en una acció d'estratègia.
En el 42, Adri Peña rematava de cap una falta servida amb precisió per Kevin del Corral per trencar amb la ratxa de 3 partits sense guanyar. Tot i ser l'home clau, el central destaca el treball defensiu de tot l'equip.
Un gol a final de la primera part sempre pot ser una mica de mal. El que passa que, bueno, el que més s'ha de treure avui és el treball de l'equip. Com hem sabut aguantar el resultat i defensivament ja des de dalt fins a mig camp i defensa hem estat molt bé, no? Treballant.
Sabadell Nord i Júpiter van acabar el partit amb 10 homes, però el Grisgrana ho feien abans de la mitja hora de joc per una agressió a Isaac Serna. En canvi, Quico Díaz no podrà comptar amb David López per rebre diumenge al Lloret, un altre rival directe. Els arlequinats s'han enfilat fins a la vuitena plaça amb 21 punts, 6 per sobre del perill, mentre que els lloretencs estan 3 per sota dels de Can Oriac.
A la Primera Nacional d'handbol, primer empat de la temporada de l'Oar Gràcia en el partit que tancava la primera volta del campionat. S'enfrontaven al carrer Bocaccio, el quart i el tercer classificat, el filial del Granollers, i el conjunt verd i blanc va tenir a tocar la victòria.
El marcador final va ser de 35-35 i això que el Gràcia va arribar a manar per dos gols en el tram final. El Granollers, bé, va reaccionar i fins i tot va disposar de l'última possessió per guanyar. Aquest estrany regust també va quedar en el vestidor de l'Oar, tal com admet el jugador graciec Bernat Correro.
Un partidàs, al final, ja ho deia la classificació, tercer contra quart, i amb aquest mal sabor de boca al final, perquè ho teníem encarrilat i potser hem sabut jugar l'últim minut, dos minuts, ens ha fallat això.
Tres dels primers quatre classificats van tancar la primera volta amb un empat. El líder Sant Martí Adrianenc, que fins ara ho havia guanyat absolutament tot, es va deixar un punt en la seva visita a Mataró. El Gràcia, en tot cas, arriba a l'equador de la Lliga, quart amb 21 punts, a 7 dels play-offs descents, abans de disputar el segon partit consecutiu al carrer Bocaccio contra el Sant Cugat.
I no deixem l'embol perquè el sabadellenc Aleix Gómez tanca aquest vespre amb la selecció espanyola la primera fase de l'Europeu, que enguany juga a cavall entre Suècia, Noruega i Àustria. L'equip de Jordi Rivera, amb l'extrem del Barça com un dels màxims golejadors, lidera la lligueta després de superar Letònia i Alemanya. A dos quarts de nou, últim enfrontament davant dels Països Baixos, que du un balanç d'una victòria i una derrota. I dissabte també va tancar la primera volta a Copa Catalunya al bàsquet Pia, i per seguir amb la tendència positiva, els escolapis es van imposar per 52-61 al Navàs, rival que estava per sobre la classificació.
Amb el tècnic Jaume Prat complint sanció, els de Can Colàpia van sortir vencedors d'un duel de baixa anotació. Àlex Hernández, màxim encistellador visitant amb 16 punts, subratlla que l'equip va brillar en defensa.
Tornes amb una derrota i pots pensar que entra dins de lo normal, però nosaltres teníem claríssim que anàvem a per la victòria. A més, era dia de presentació, que estava tot el pavelló ple, i va ser de molt, molt mèrit, perquè vam, sobretot per saber patir, no? Crec que l'equip va saber patir, veure clar que, bueno, que no era un dia que estàvem encertats en anotació i que la clau estava darrere, doncs intentar que ells fiquessin la menor quantitat de punts possibles i a partir d'aquí doncs tindríem una opció.
I curiositat, els de Jaume Prat van tancar el 2019 amb derrota el dia de la presentació dels seus equips. Dissabte eren els navassencs qui feien l'acte amb la base. El bàsquet Pia suma el sisè triomf de la temporada a Copa Catalunya i s'allunya de la promoció de permanència. La segona volta s'obrirà aquest cap de setmana amb un nou desplaçament, en aquest cas a la pista de l'Almeda.
I repassem altres informacions en format més breu. Dani Salgado serà guardonat amb el Premi a l'Esportivitat del Panathlon Club Sabadell.
El veterà exjugador de futbol sala del Club Natació Sabadell va protagonitzar una acció esportiva en el derbi de la temporada passada a la pista de l'Escola Pia. A menys d'un minut i amb 4-3 desfavorable, Salgado va aturar un contracop del seu equip perquè s'atengués un jugador escolapi. Josep Masip, president del Panathlon, explica com ha anat la tria.
En tots els casos, doncs, que vàrem analitzar aquest any, que et dic són 5, hi havia situacions molt similars en aquest sentit, i jo crec que qualsevol persona, doncs, de cada banda d'una situació d'aquest tipus, doncs, prefereix renunciar a aprofitar l'avantatge, doncs, d'un jugador a terra, d'un jugador lesionat, d'un jugador fora de lloc, doncs, per nosaltres, doncs, té valor, però sempre hi ha aquest plus de dir, home, qui ho fa, a on ho fa i com ho fa.
El lliurament del Premi a l'Esportivitat serà el 30 de gener al Casal Pere IV.
I a l'Europeu de Waterpolo, segon partit i segona victòria de la selecció espanyola femenina.
On hi són les tres internacionals del club, Maika García, Judit Forga i Laura Ester. Després del còmode debut saldat amb victòria 6-15 contra França, l'equip de Miki Oka també ha superat Itàlia amb claredat per 10-16 amb un paper destacat de Roser Tarragó, autora de 7 gols i 3 de Maika García. El pròxim partit serà un tràmit dimecres contra Israel.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Torna a escoltar aquest informatiu a Ràdio Sabadell.
Mig minut per dos quarts d'avui. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 13 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més informació, amb més notícies demà a partir de les 9 del matí a la 94.6 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu, perquè la programació continua a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.